9 i 18 minuts, tornem al Sant Cugat de Fons, ho fem per l'espai de tertúlia, la tertúlia del dijous, que s'ha renovat una mica, també com totes les del programa aquesta temporada. Comencem saludant els propietaris anteriors, els que ja hi eren. Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim accions.
I Alba Roda, bon dia.
Què tal? Tenim accions aquí?
Sí, sí, doncs no sé, heu rebut, sou els anfitrions. Sou els anfitrions, en aquest cas, de la Montse Moral, bon dia.
Molt bon dia.
I de la Marina Romero, bon dia.
Bon dia, que avui em sento com quan estàs a l'escola i et canvien de classe. Jo tenia els meus companys, ja tenia les meves dinàmiques i avui no sé què em trobaré.
Us hem fet així un canvi de grups per renovar-ho. Tot
està
plegat.
Falta
la Maria Sansa, que s'ha disculpat, i esperarem que pugui venir la setmana que ve. La Maria Sansa és segurament la persona que té més accions en aquesta tertúlia del dijous, de sí. L'any passat acumulades. Bé, comencem. El primer tema, evidentment, encara que no sigui només Sant Cugatenc, ens afecta a tots plegats, que és que haurem de tornar a votar. Esteu cansats de votar?
Però això hem de parlar d'això?
Sí, sí,
ah,
sí.
Quina llàstima.
Ara tries tu de què es parla, Alba.
Sí, no, és que a mi em dona una certa vergonya aliena, aquest tema. La veritat és que jo que he sigut sempre una persona d'esquerres, en principi. En principi, no vol dir que al final ho sigui, però vull dir que en principi soc una persona d'esquerres, perquè una cosa són les actituds individuals, una altra cosa és les ideologies, no? Però, verdament, doncs, em sap molt greu que verdament, doncs, no puguin arribar a acords. Vull dir, una gent, una política, bàsicament és pacte. I tenim aquesta noció del pacte que, verdament, doncs, ja no existeix. No? I el pacte, i si no hi ha majories absolutes, evidentment s'ha de pactar d'alguna manera. A mi em dóna la sensació de que ens prenen una mica el pèl i fa una certa vergonya aliena en aquest aspecte. No? En fi, vull dir, escolta'm, suposo que cada un té la seva pròpia dinàmica. No,
en política no és que no es puguin arribar a acords, és que s'ha de voler arribar a acords. Si tu vols arribar a acords, hi arribaràs. Si no vols arribar a acords, doncs no és poder, és voler.
Sí, sí, però són dos que ens han de posar d'acord.
Sí, 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 evidentment.
Però dos o quatre, és igual.
És igual, és igual. És igual. És igual, però hi ha d'haver-hi una voluntat. Si no hi ha una voluntat, no hi ha
aquesta
solució.
Pedagogia del pacte, a mi em dona la sensació que ha desaparegut una mica de la política, no us sembla?
Jo crec que la gent s'està radicalitzant molt, hi ha molts egos, i la gent està com molt sense ganes de realment voler acordar res ni avançar. I això, la veritat, molesta la ciutadania. A mi em molesta com a ciutadà, perquè trobo que la gent es radicalitza i realment... La meva sensació és que els polítics busquen la seva cadira, no busquen servir al poble.
És que en aquest sentit jo crec que aquesta repetició electoral posa de manifest això de que s'ha perdut ja la perspectiva de per qui estan governant.
Exacte.
Els polítics. És a dir, es constata una vegada més que estan governant pels seus interessos i que l'únic que prima és quins beneficis treuen de cada un dels gestos que fan, però s'han oblidat de la ciutadania. Prova d'això és que una repetició electoral té una gran despesa, em sembla que s'ha posat la xifra dels
140
milions d'euros, deien avui. Però avui llegia també que repetir aquestes eleccions comporta que s'aturin lleis socials, que es quedin paralitzades, lleis socials importants.
Però si anem, ja fa quasi dos anys que estem paralitzats, eh? Vull dir, prorrogats els pressupostos.
Correcte.
Aquí la Generalitat també, quatre anys.
Sí, correcte. Això no estic fent la distinció Espanya-Catalunya, ni molt menys, però avui deien la llei de l'eutanàsia, la de transició ecològica, el salari mínim, que recordem, va pujar 900 euros, però el president, ara en funcions, Sánchez, s'havia compromès el 2020 a que arribés als 1.000 euros. Parlem de coses importants que afecta a la gent, que és per qui governen els polítics, i crec que ens estem oblidant d'això i molt.
Ahir llegia un tuit que deia precisament això que diu l'Àlvar, que al final li haurem de pagar drets d'autor a Cristóbal Montoro pels pressupostos de fa dos anys. Del que s'han hagut d'allargar.
I aquí a Catalunya que seguim sense pressupostos.
Sí.
El que deia l'Àlvar, no
hi ha una cosa que, aviam, jo sempre dic butades, que ja ho sap el Domènec, i moltes vegades dic tonteries, però a mi la sensació que... I ara parlant amb la Montserrat... amb la Montse, perdona.
Sí,
Montserrat, Montse, com?
Montserrat, però tothom diu Montse. Montse.
Però... No, la cultura del pacte... diré una tonteria, però jo crec que té arrels de cultura cristiana.
Sí.
O sigui, en el sentit, diríem, allò que dèiem del perdó, de la generositat, de, o sigui, no ho sé, a lo millor dic que estic dient una tonteria, però em dona la sensació de que hi ha molts polítics que aquesta cultura no la tenen bastant arrelada.
Jo crec que falta voluntat de realment construir, de saber el que volem i mirar de fer possible que tots fem junts el camí, sí. No? Però és que no hi ha ganes, hi ha partidisme. I, a més, jo crec que els hauríem de suspendre tots, els polítics, i, a més, hauríem
difícil,
de pagar una indemnització.
Ojo, Montse, que és difícil, ser polític no és fàcil. No, tothom s'hi posa, però és difícil.
No, tens raó. Això també és veritat. A veure, quan dic polític no estic personalitzant en persona, però, en general, el que és la dinàmica política del nostre país, crec que suspèn, i amb un zero, perquè és el que ha dit ara la Marina. A mi em preocupa molt el tema social, si és una vergonya, la deriva que estem agafant, i això és molt important. No, el tercer sector, totes les entitats, estan patint i molt. Nosaltres abans d'ahir en el Rotary vam decidir quina serà l'entitat beneficiària del proper concert. Teníem tres, jo he parlat amb les tres, totes ho necessiten, totes fan molt bona feina, fan més de 2 anys que estan amb els pressupostos congelats, no arriben les subvencions, ja entren amb números vermells la seva gestió. I fan una feina, però és que molt important. I llavors sempre tirem de la solidaritat de la gent.
I el tema de la caritat també és un problema.
La gent també està... A veure, la gent
de cultura cristiana, en certa manera.
La gent ajuda, perquè són molt solidaris. Mira les maratons. Però a veure, és que no és el sistema... A veure, sempre la gent està traient... I els que es tomen amb entitats, així que fem coses per guanyar diners pels altres, cada dia, bueno, quan en viuen per un... Vas per una cera i et veuen, la gent veus que salta, perquè no li diguis hola, m'ajudes? Això no és.
Però realment s'ha arribat a aquest punt, perquè no hi ha ningú que vulgui encarar el resultat de la sentència. Realment s'ha arribat a aquest punt perquè Pedro Sánchez té claríssim que amb una repetició electoral s'acostarà a una possible majoria que no sé d'on la divisa, però imagino que si se la imagina és que alguna dada o amb algun estudi compta. És a dir, per què s'ha arribat a aquest punt? És a dir, Pedro Sánchez realment volia repetir eleccions.
Home, la sensació és...
La sensació que ens queda és aquesta, no?
Home, jo, tal com ha negociat amb els de Podemos, és la sensació que
tinc. El tema del procés, de la sentència, té alguna cosa a veure? Creieu que hi ha alguna cosa a veure amb el tema de la sentència? No.
Tu creus que no, eh?
No, jo diria que deu haver-hi algun pacte entre els dos, entre el Pedro Sánchez i el Pablo Iglesias, que deu haver-hi algun problema d'aquest tema, perquè el tema de la... El tema de Catalunya-Espanya és un tema molt complicat, és el tema més important.
Sí, ara està clar que quan surti la sentència no hi haurà un president en funcions, que serà ell mateix.
Sí, per això.
Però vull dir, no hi haurà un president fort que realment hagi de donar una resposta. No creus que va per aquí, tampoc, Domènec? Pregunto, no ho sé.
No, jo penso que la sentència, diguéssim, és una cosa independent en aquests moments, diguéssim, no té a veure.
No té res a veure.
No, però el que passa és que... a veure, abans la Montse deia que hi ha una radicalització, vull dir, hi ha una cosa que és absolutament preocupant. Per exemple, hi ha uns partits que es qualifiquen de constitucionalistes, com si els altres no ho fossin. Tots els partits són constitucionalistes, perquè si no es podrien presentar a les eleccions.
I tots som legals.
I per tant, diguéssim, tots són constitucionalistes. No és que els constitucionalistes siguin els de dreta i els d'esquerra, no. Tots són constitucionalistes. Una altra cosa és que uns defensin una Constitució arnada i uns altres defensin, home, que potser, diguéssim, hem d'anar adaptant la Constitució. Per exemple, hi ha un article que és l'article 6è. L'article 6è diu que l'exèrcit és el garant de la Constitució. Però bé, resulta que després de que s'aprovés la Constitució, nosaltres entrem a l'OTAN. I l'OTAN... Hi ha un article que diu que els estats no poden utilitzar l'exèrcit contra el seu poble. Per tant, el que està fent, de fet, el pacte amb l'OTAN és invalidar un article de la Constitució espanyola. D'això no se n'ha parlat mai. Mai.
D'entrada no.
Exacte, d'entrada no, i de sortida tampoc. És com el tema...
És el lema que deia.
És com el tema aquest de la llei sàlica que encara es continua aplicant, no? És clar que si per comptes de tenir un rei Felip tinguéssim una reina Helena, no sé si hauríem sortit guanyant gaire, no? Però bueno, a veure, en el dret català l'hereu no és el primogènit. No, és qui decideix el pare, entre qualsevol dels fills. Per tant, això de que, vull dir, ha funcionat d'aquesta manera, bueno, no és cap mena d'il·legalitat, ni és un problema d'igualtat de gènere, ni de més, eh? Vull dir que, en fi...
No, no, evidentment, si ens posem en temes constitucionalistes i de drets jurídics, evidentment, doncs, podríem parlar-ne força estona.
El que està clar és que jo puc votar a Sant Cugat des de fa un any i poc i hauré votat tres vegades des que puc votar. Llavors, sempre penses allò de, bé, alguna vegada o altra hi haurà eleccions, però és que arribem a un punt que hi espereu, perquè no sé si les catalanes també haurem d'anar-hi després de...
No, el que passa és que teòricament, democràticament, està bé votar, no, sí. No és cap problema votar. A Suïssa voten cada sis mesos, voten lleis en concret, diríem, no? Per tant...
Sí, però no fan eleccions, eh?
No.
Una cosa és votar i una altra cosa és fer eleccions, eh? Que són dos conceptes diferents.
Per això et dic que votar, verdament, doncs està bé, però arriba un moment que, esclar, el que passa és que votar tantes vegades pel mateix és el que d'alguna manera doncs cansa, no?
La pregunta és, els resultats del 10N dibuixaran un mapa... No. Electoral diferent al que teníem fins ara, per tant, no. Tornarem al mateix punt de partida.
Sí, sí.
O sigui, vosaltres creieu que, clar, això és el que pensem, eh? Però que no canviarà el vot realment, és a dir, que la gent tornarà a votar el mateix, les posicions s'enroquen...
Hi haurà petites variacions, un guanyarà una mica per aquí, l'altre perdrà una mica per allà, però essencialment les majories i demés seran les mateixes.
A mi, sincerament, em preocupa una cosa... És que quan hi hagi una majoria o hi hagi un govern de dretes del 155.
Que la dreta pugui sumar.
Que pugui sumar. Per tant, a mi em preocupa això, eh? Vull dir, tampoc, no,
Alba,
sincerament.
Recorda que hi ha una cosa en aquest país que es diu Tribunal Constitucional,
sí,
que va fer una declaració dient que el 155 no era una cosa per jugar-hi.
No.
I que no els partits no podien jugar-hi de més, sinó que s'havia d'aplicar en uns casos molt determinats.
Sí, sí, no.
Per tant, diguéssim, el Tribunal Constitucional hi ha donat un avís als partits que no juguin amb això. Que els partits no en fan casos i continuen utilitzant això per la seva propaganda política, d'acord. Però alerta que el Tribunal Constitucional ja ho ha advertit, eh?
Sí, sí, però
el mateix Pedro Sánchez que l'altre dia avisava els partits independentistes, compte que tenim aquest article, per tant, aquí qui passi la línia de la llei.
No, no, però això t'estic dient, el problema és el nostre, vull dir que aquí si ens passem de la llista de la llei del Constitucional, vull dir, ens apliquen el 155 tant la dreta com l'esquerra, però la dreta, evidentment, ho poso sempre sobre la taula. L'esquerra encara podríem parlar-ne, però la dreta, verdament, doncs ho té molt clar, eh? Vull dir, per tant, aquí hem d'anar molt al tanto, anem a dir, segons quines actituds posem. Això és el que dic jo. Però bé, en principi, doncs, si s'ha de votar, mira...
Sí, no, és clar, si s'ha de votar, votarem, no?
Home, estaria molt bé que hi hagués una possibilitat de votar en blanc.
O de votar enfadat, no?
No, votar en blanc. La votació, i això és perfectament lícit.
Sí, 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 però després no compta.
Perquè moviment d'última hora ningú el contempla, no?
Sí, ningú el contempla. No, però va haver-hi una vegada que un grup de gent que es va reunir per... perquè hi hagués com una mena de partit de vots en blanc, perquè també es validessin, però no comptaven com a partit.
Bé, canviem de tema. La diputada i portaveu d'Educació de Ciutadans al Parlament, Sònia Sierra, va ser aquí a Sant Cugat en una xerrada, va qualificar d'aberració que el català sigui l'única llengua vehicular a l'educació de Catalunya.
És que jo, sincerament, d'aquestes declaracions, crec que...
Que assumís i s'ha acabat.
Sí,
sí.
Crec que
contestar aquestes declaracions és caure en la provocació.
Escoltem però un tall del que diu, que no és ben bé això, però una altra cosa de les que va dir, escoltem-la.
El que estaria molt bé és anar a eleccions i que governés Ciutadans i que posés l'educació com a prioritat, perquè llavors segurament solucionarien aquests problemes, com ja estem demostrant a la resta de llocs on tenim opció de govern, és a dir, els llibres de text gratis ja són una realitat en Madrid, l'educació de 0 a 3 anys és un altre compromís també a Madrid, és a dir, allà on governem o compartim govern, aquestes mesures ja s'estan posant a la pràctica.
Bé, això és el que va dir ahir. No sé una mica quina sensació en aquest cas us queda sobre l'educació, que segurament sí que se n'hauria de parlar, però no sé si en aquests termes.
Bueno, no sé, el que jo no hi, és que he sentit a l'última hora el tema, però vull dir, dels 0-3 anys,
diu
que, és que el, sí que ja s'estan aplicant.
Sònia Serra govern, diu que
el, amb els llocs on governen ells, diríem.
Sí,
no?
Que els llibres de text gratuïts ja s'estan implementant, sí, a Madrid.
Bueno, molt bé, doncs perfecte.
I que una de les promeses electorals és que l'escola de 0-3 anys sigui gratuïta.
Felicitats.
Però això no s'ha fet encara, és a dir, és una promesa electoral. Sí, sí, sí. I el que diu, comença el tall dient que el millor que li podria passar a l'educació és que guanyi Ciutadans a les eleccions. Clar, evidentment, què ha de dir, no?
Que anava a dir, digués que ja no dirà que guanya un altre, evidentment. No?
Però us sembla que encara hi haurà, encara seguirem donant voltes al voltant de la llengua?
De la llengua. Sí, perquè és un argument fàcil. És un argument fàcil. I, per tant, a mi, doncs, ells tiren cap amunt i a partir d'aquí doncs es remouen cels i terres i per tant van creant nous independentistes i per tant això doncs sembla que vagi bé també, no?
Sí,
de certa manera.
Home, és que la llengua és bàsica per identificar una nació.
Sí, sí.
I llavors, clar, sempre l'atacaran, està claríssim.
El Bassas va fer una xerrada, l'altre dia vaig veure un vídeo del Bassas, no?, sobre a Belles Arts, el Círculo de Belles Arts, que va estar molt aplaudit, i va fer un resum històric del perquè de tot plegat, i des de l'any 75, i veient qui eren els provocadors de que hi hagués tanta gent i que realment el tema nacional no es pot evitar, i realment doncs, la consciència social de Catalunya i de la cultura catalana, això està des de fa molts anys, i per tant, em va dir, no és que surti ara, és que això ja ve de molts anys, i per tant, va fer una xerrada que està molt bé, hi ha un vídeo penjat al YouTube, que us el recomano, està molt bé, és una referència històrica, evidentment, doncs, amb il·lustracions de portades de diari, el que deia en aquell moment, a l'ABC, que deia la Vanguardia, que deia el Punt Diari, o sigui, el moment en el qual, doncs, el Pujol va ser nomenat espanyol de l'any, en fi, realment nosaltres hem
tingut... Sembla mentida, això, eh?
Sí, sí, és que arriba un moment que nosaltres hem fet de tot per estar bé amb Espanya. Però arriba un moment que esclar, que hi ha tants inputs que et venen de fora que resulta que, evidentment, doncs, un diu, escolta'm, tu, potser que tirem pel dret i fem unes altres coses. No?
Saps què passa? Que si realment els veritables problemes que tenim avui en dia, doncs, com a persones... com a ciutadans, com a país, etc, 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 són aquests, jo li contestaria a la diputada Sònia Sierra que
s'ho faci mirar.
Sí, que s'ho faci mirar, perquè realment la realitat és molt més greu del que ella està dient, en el sentit de crec que no està posant el focus on l'hauria de posar i que la gent té problemes, i crec que això no n'és un. Però és que, insisteixo, a mi el discurs de Ciutadans que ataca una llengua, que ataca una cultura, a mi la veritat és que em fa posar trista, perquè considero una vegada més que es nota que tenim polítics que no estan a l'alçada de la ciutadania. Per tant... Sí. Em posa trista, perquè crec que quan tu ets polític, que realment és una feina que jo considero que és molt difícil, que no és gens fàcil i que requereix de valentia i d'un compromís molt alt si la vols fer ben feta, crec que és gent que no és responsable.
I de molta generositat, eh?
Polític, molta generositat, i molta, tant, i molta dedicació.
No existeix avui en dia, no.
Correcte. No, per tant, no està a l'alçada. I com que no està a l'alçada, no vull perdre més temps.
Sí, perdó, eh? Però sí, sí. Hauràs de votar. Hauràs de votar un partit polític, suposo.
No, em refereixo al discurs, de Ciutadans, eh? No, sí, no parlo dels polítics, no. En general, parlo d'aquests polítics que no estan a l'alçada i sí, que sí, no sí. Adquireixen la responsabilitat que tenen com a representants de la gent i que se n'obliden que són representants de la gent.
Sí, sí.
Totalment d'acord.
No, de fet, diguéssim, amb això el tema de la llengua, només cal veure una cosa, que és la nota mitjana de coneixement de castellà que hi ha a Catalunya respecte a la mitjana espanyola, i està per sobre de la mitjana espanyola, el qual vol dir que hi ha regions d'Espanya que tenen un coneixement del castellà molt per sota. Per tant, què punyetes estem dient? Què punyetes estem dient? Vull dir, és aquest el problema. Això és mentir per mentir.
Crear un problema, allà no n'hi ha.
Sí, sí, és mentir per mentir.
Clar.
Mentir, diguéssim, amb unes finalitats electorals que no són tant per aconseguir vots aquí, sinó per aconseguir vots a l'altra banda. I aleshores, diguéssim, això no té cap mena de sentit ni cap mena de coses. Però, bueno, aquestes coses, com que al final acaben sortint, doncs...
Acaben sortint, però acaben calant, eh? Acaben,
sí.
És a dir, per exemple, no, les últimes, qui les feia, les declaracions de que anàvem pel carrer els catalans amb catanes i que no es podia...
Sí.
Era per part del Partit Popular, oi?
No,
de Ciutadans.
Era Ciutadans també, la Lorena Roldán, no era?
Sí.
La portaveu parlamentària, bueno, la cap de l'oposició, no, ara mateix.
Jo hauria de dir que m'agradaria més amb un sabre de cavalleria, que no pas una guitarra, però bé, no?
Queda més noble.
Que cada
sí,
però un sabre de cavalleria que forma part de les nostres tradicions.
Són declaracions que realment queden fora de to, que tots riem, però tinc la sensació que hi ha un, no? hi ha una base sota d'aquestes declaracions que va calant, no? És a dir, és un discurs molt perillós, en el fons, el discurs de les mentides i de les fake news, perquè són fake news, tot això.
El Bassa és anar per aquí dient això, dient que, realment, doncs, el periodisme que es feia i que s'estava fent, que això els periodistes també tindrien que estar una mica al tanto, vull dir, moltes vegades, doncs, donen unes notícies en les quals, doncs, creen un estat d'opinió molt complicat i, per tant, han d'anar molt al tanto en el que diuen. Per tant, feia uns exemples de portades de diaris i tot, que, realment, doncs, eren esfraïdors, vull dir, per tant, la història també periodística s'hauria de fer mirar també, no?
Sí, però, per exemple, diguéssim, el tema que va sortir uns dies enrere, que era, és que a Barcelona hi han hagut 12 assassinats des del que portem d'any. Escolta, 12 assassinats, Barcelona és una ciutat insegura i de més. Perdoni, quants assassinats hi han hagut a Madrid? Diu, 11. Ah, vale, d'acord. D'acord. Barcelona és insegura perquè n'hi ha hagut 12, n'hi ha hagut un de més que a Madrid. Vale, d'acord.
Sensació una mica és que ha sigut la cançó de l'estiu, no? El tema de la inseguretat aquest any,
veure,
hem agafat això.
El que penso és que els propis mitjans de comunicació d'aquí, home, haurien de tenir, diguéssim, com una mica més d'ètica i veure, i en tot cas donar xifres de tot arreu i comparar si realment aquí es dispara o no es dispara la cosa, perquè si no, això no val.
A mi, si em permets una mica de broma, i quan vaig veure el titular de que havien rebaixat a la meitat els casos de conflictivitat, no?, a Sant Cugat i...
Robatoris amb forces, sí.
I a tot arreu, no?, i a Barcelona. Ara, tots aquests dies, aquestes notícies, tot la meitat, no? I em fa gràcia, vaig pensar, bueno, és que tots han acabat l'etapa de vacances i ara tots estan al col·le i per això ara no tenen temps de robar. És que arriba un moment que a mi em fa gràcia, que és típic, a l'estiu comencen el cuento de los robatorios i totes aquestes coses, perquè, bueno, perquè mira, perquè posem més alarmes, la por, i bueno, poder això, perquè això, no hi ha això, més notícies, i ara, com que ja tornem a tots al col·le, a la normalitat, doncs ja han baixat els problemes.
Sí, sí.
I escolta, ja aprofito perquè hi ha un titular avui aquí de Cugat.cat que parla de la ciberestafa de Sant Cugat.
Sí,
encara teníem temps.
No, però bé, ho enllaço amb això, no? Perquè la ciberestafa aquesta, jo fa temps que m'estan trucant i, oiga, soy de Microsoft, no sé
ah,
què.
Ah, sí? Tu ets víctima d'això?
Sí? Has sigut víctima d'aquestes trucades?
No, soc víctima. A mi me truquen, però ja fa temps. I jo, vale, adeu, i penjo. Vale, adeu, perquè és com un... I pesats, no? Però ara ves que hi ha gent que ha caigut i que l'han estafat, no?
Per si algú ens està escoltant i no ho ha llegit, els Mossos d'Esquadra han avisat que s'estan produint casos d'aquesta ciberestafa, en concret es tracta de trucades i en algun cas correus electrònics en què es fan passar per tècnics de l'empresa Microsoft que amb l'excusa d'un risc per l'ordinador extreuen dades personals i fins i tot diners a les víctimes. El cos de seguretat recomana no atendre aquestes trucades i en cas d'haver estat víctima, denunciar-ho.
Però jo el que veig és que si això passa, imagina't els estats, el tinglado que tenen muntat des d'un punt de vista informàtic per intentar doncs, conèixer a tots nosaltres. O sigui, estem en una societat en la qual doncs, estem vigilats per tot arreu, eh? Vull dir, no siguem innocents amb
aquest aspecte. Què portes? Tu portes una càmera,
porto
portes
tablet,
un micròfon...
Un tablet i per tant, si el porto aquí vol dir que ja m'estan... veient que estigui...
I portes una càmera de darrere, que si la deixes sobre la taula portes una càmera davant, també.
Clar.
Sí.
Això no t'ho havies plantejat,
tampoc. Clar. Però bé, arriba un moment que dius, bueno, fins on podem arribar, no?, amb tots aquests, amb aquests tinglados.
A mi que em vigilin i em vegin i tal, no m'importa gens perquè estic ben tranquil·la del que faig. A mi que em preocupa és qui em vigila.
No, però...
Perquè, a veure,
quina utilització
té...
fan de
exacte,
tu?
Qui
aquest
té això? Perquè, clar, hi ha gent que té unes idees molt perverses i això és el que fa por. Però a mi que sàpiguen o no de mi, a veure, no tinc res de què amagar-me. Però, clar, és que hi ha gent que...
Home,
manipula
tinc algun secret inconfessable devem tenir, no?
Què?
Algun secret inconfessable devem tenir per això, eh? I no té secrets inconfessables, no viu en aquesta vida.
La vida...
Et dona moltes voltes.
Tot i que sigui inconfessable, què passa?
No, que no, ho sé, ja ho sé.
Però hi ha gent que es pot lucrar amb les teves dades.
Tothom s'equivoca.
Hi ha gent que pot treure profit de tenir les teves dades.
Oh, clar, clar.
Digue'ls-hi als d'Amazon.
A mi em preocupa qui té les dades i com les utilitza, però que vegin...
O la facilitat amb què estem acostumats a donar les nostres dades.
Però, per exemple, la política, parlant amb ell de... L'altre dia va haver-hi la presentació d'això d'en Raonar.
Sí.
Que està molt bé, això que estem organitzant. També l'Ateneu, nosaltres estem vinculats amb això. Però la veritat és que és molt important això d'en Raonar. El problema és saber exactament si som capaços d'en Raonar. Una cosa és en Raonar, i una altra cosa és si som capaços d'escoltar. Perquè en Raonar sí que podem en Raonar, però escoltar és el que costa més. Sí. I per tant, amb els partits polítics, el que fan és en Raonar, però no escolten. No paren a pensar, dic, no, a lo millor del que diu aquella persona o aquell partit polític té raó. A mi em va passar una vegada aquí en el sent de regidor que el PP deia una cosa que dic, hosti, diu una cosa interessant. I em diu, no pots dir això?
Bueno.
No pots dir, home, si diu una cosa interessant així, doncs dic, jo penso que estic d'acord amb això. Clar, automàticament, si és de Ciudadanos, si és de PP, tot és dolent. O si és independència, tot també és dolent per l'altre. O sigui, arriba un moment que dius, bueno, potser hi ha coses que podem arribar a un cert acord, no?
I tant.
I a l'escoltar jo penso que és molt important, més
però
que en raonar.
Ara vaig a fer una mica d'autocrítica i porto el terreny aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya tampoc hem escoltat gaire i hem creat una divisió entre aquells que volen la independència i aquells que no la volen.
Sí, totalment
d'acord. I per alguns els bons són els que volen la independència, per altres els bons són els que no la volen, però...
Va de bons i de dolents.
I tinc la sensació que aquí els partits polítics han jugat a crear i a consolidar una mica, no?, aquesta divisió.
Els partits polítics i els mitjans de comunicació.
Totalment, totalment, sí.
Els mitjans de comunicació són molt importants, eh? Per tant, jo soc bastant crític als mitjans de comunicació perquè, evidentment, doncs, tenen part de la culpa i, per tant, s'han de fer una autocrítica. És evident que la notícia fa crear, anem a dir, doncs, informació i fa crear, anem a dir, doncs diners, no? I per tant, quan més dolenta és la notícia, més diners fa la informació. Quan és bona, normalment no fa diners, però quan és dolenta, no, moltes vegades fa crea molta més riquesa, no? Aquest és el problema. Hem de buscar alguna fórmula que puguem entre els polítics, els mitjans de comunicació, puguin escoltar més i puguin, doncs, sobretot escoltar la població, que és molt important.
O figures com les dels mediadors, no? Han quedat... Ningú els ha volgut.
Bueno, perquè és complicat, això de la mediació.
Perquè suposa admetre una sessió, no? Suposa que admets que mediant vol dir que alguna cosa hauràs de renunciar, no?
És que has de renunciar. Si no renuncies, a les
aquí
coses
tenim una cultura que...
No em renyeu a mi, que jo no he dit res. Només no.
Però, per exemple, es castiga la persona que vol ser mediadora o conciliadora, perquè, veus, tu, per exemple... tu sents algo d'un altre partit o d'una altra persona i et diuen no, tu, aquests no són dels nostres.
Ni aigua.
Jo aquesta manera de ser partidista, radical, no la puc entendre, perquè jo em considero una persona holística i no em considero una persona que no soc de cap partit, però soc activista. Llavors, jo no crec que tingui la raó de tot. Tinc les meves idees, els meus inputs, però sempre m'agrada escoltar i aprendre, perquè segur que algú que abans ha estat o té una altra... A més, jo no ho sé tot, jo no he viscut tot. I llavors has de saber escoltar si realment busques el millor pels demés, no,
el que passa és,
no
clar,
per tu.
Els partits polítics el que fan és intentar anar a dir, doncs, burxar perquè volen guanyar vots i volen convèncer.
Clar, perquè és el diner.
Perquè, clar, renunciar als teus propis principis algunes vegades, doncs, és complicat, no?
I això no vol dir que no tinguem els principis.
Això, i si no, en tenim uns altres de nou.
Exacte.
Els tens guardats en algun lloc, no?
Jo sempre dic que els meus principis són gastronòmics, que són els que puc complir. No vull que m'agradin els bolets. ni els caragols. Si dius. Vols provar-lo? No sé.
Estic gairebé indignat davant d'aquesta afirmació, Albert.
M'ho imaginava.
Els cargols ho puc entendre, però els bolets?
Mira, no sé, és una cosa que tinc de petit de manies. Perquè jo penso que tots estan emmetzinats. Estan emmetzinats i... No, és evidentment que és una tonteria.
No, tothom té les seves tonteries. Domènec, fa molta estona que no et sentim.
No.
No t'has indignat amb el tema dels bolets, tampoc?
Sí, jo sí, a mi m'agraden, ara si ell no ho vol, vull dir, en fi,
més per tu, no? Més per tu.
Exacte, diguéssim, no tinc cap mena de problema, eh?
Ja els meus amics,
de totes maneres, aquest any la temporada serà dolenta, o sigui, sí, que en fi, sí, no.
La que serà bona de temporada és la del mosquit tigre, que diuen que amb les últimes pluges ja ens podem estar preparant. Sí, sí, sí.
No n'hi ha hagut a l'estiu, per cert, de mosquits.
No
sé si us heu pensat en el detall que no.
Ah, bon, aquí a Sant Cugat.
A Sant Cugat, almenys.
Vale.
Almenys al centre de Sant Cugat.
A comarca sí que n'hi ha hagut, eh?
L'any passat, a l'estiu, va ser terrible, jo aquest any no ho he notat.
A Mirasol també, poder una mica menys, però també no desapareixen, no?
Ja vindran, ja.
No, el que passa és que a Ciutat, al centre de Ciutat, suposo que no n'hi ha tants com...
Passant n'hi havia molts.
Depèn d'on, eh?
Depèn d'on, sí.
Depèn d'on.
Però passa a la gent que viu massa prop de parcs, això els hi passa.
Jo el que he notat...
O d'ols urbans, eh?
Ah, sí, els ols urbans són perillosos, sí.
Els ols urbans també, sí, sí. El que passa és que les aigües, no?, estancades són el problema.
És igual, però els ors s'han de regar, saps? I per tant sempre queden aigües estancades.
Jo el que he notat és que no hi ha tantes mosques aquest any. Almenys setembre sempre hi havia... Més de les mosques, jo he vist que Mirasol...
Vosotros, amigues viejas, me evocáis todas las cosas.
Què?
Les mosques. El Machado té un poema sobre les mosques que diu així, no?
Bé, més enllà de l'observació d'insectes, volia parlar avui d'aquesta... Ho vam saber ahir, que el Parlament, la Comissió de Treball, Afers Socials i Família del Parlament va tombar la proposta de resolució de Catalunya en Comú a partir d'una moció institucional que es va aprovar al ple de Sant Cugat sobre la construcció d'una residència pública i d'habitatges tutelats per gent gran a Sant Cugat. Van votar a favor, en aquest cas, evidentment, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, PSC i la CUP, i van votar en contra Junts per Catalunya i Esquerra. Això vol dir pat tècnic i, evidentment, el vot de qualitat del president doncs tomba aquesta...
El Parlament, dius això.
Sí, el Parlament.
Sí, sí.
No hem sentit tampoc la versió de Junts per Catalunya i Esquerra, és a dir, no sabem per què van votar en contra. Però en qualsevol cas continuem amb aquesta residència que no hi ha manera de...
Però la moció d'aquí està votada per Junts per Catalunya.
Per tothom, sí.
Per
sí.
Bastant...
No és la primera
vegada.
I no
sabem per què van votar en contra en aquesta comissió.
No hi ha hagut... No ha transcendit el per què s'han oposat. També és veritat, falta saber si realment aquesta comissió té poder per decidir això, però que en qualsevol cas continuem encallats amb aquesta residència de gent gran.
I amb el jutjat de primera instància, sí, i amb clar, moltes altres coses, sí, però és igual. Sí.
Sí, sí. Clar, és que arriba un moment que el que local és necessari, el millor a nivell global no és tan necessari. Per tant, aviam com solucionem aquest tema. És evident que s'hauria d'haver parlat potser als partits per saber exactament quina era la seva opinió i quina possibilitat tenia de tirar endavant això, no? Jo penso que s'ha de parlar abans amb els partits. Escolta, volem fer aquesta moció... Que com va, es pot fer, no es pot fer. La política moltes vegades és l'art de lo possible, que deia el polític aquell, no?
No, però és que moltes vegades és un problema pressupostari, vull dir, en fi, ja està.
Sí, sí, sí.
No té, diguéssim, una altra explicació.
Moltes vegades o gran part, no?
Sí, en aquests moments, doncs, això no és possible, ja està.
De fet, en aquest sentit, segurament el que comentava el Domènec, els jutjats, l'hospital de referència i la residència de la gent gran siguin els tres grans temes a discutir amb la Generalitat, no?
Des d'aquí Sant Cugat?
Sí.
Sí, 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 és evident.
Ja n'anirem parlant, segur l'hospital de referència també va sortir durant la campanya, evidentment no hi pot fer res, l'Ajuntament hi pot fer poca cosa, en aquest cas, no sé que faci com a la mirada i posin els diners abans d'hora, però no crec que passi per un hospital, sincerament. Però pel que fa a altres temes locals, durant el ple d'aquesta setmana també va sortir el tema del cobrament del tribut metropolità, aquest tribut que anirà lligat, que no va lligat directament a la zona 1, però que s'ha lligat a aquesta tarifa plana metropolitana, però que finalment no ha quedat clar si el nou govern continuarà la via judicial per canviar el càlcul. Per el tribut metropolità és el tribut que una vegada s'ha acabat l'excepció aquesta que Sant Cugat
sí,
no el pagava,
sí.
Li tocarà pagar-lo per contribuir a l'àrea metropolitana. Justament s'ha fet coincidir amb aquesta entrada de Sant Cugat a la zona, a la tarifa plana de metropolitana, que ens permet anar en zona 1, que això és veritat que hi ha molta gent, molts amics meus, que m'han dit, ara sí que venim, ara que és zona 1 sí que venim. Dic, per un euro, tu, tampoc.
Això l'altre dia la meva mare em preguntava, i com notarem els ciutadans que tenim aquesta zona 1?
Amb els impostos.
Per tant, aviat veurem aquest increment.
Sí, encara no està del tot lligat aquest tribut, però sí, sí, s'haurà de suposarà un augment de...
De l'IBI.
De... Sí, no sé, no sé si anirà a l'IBI
o... Van associar a l'IBI, llavors hi ha un recurs, no? Perquè jo crec que associar-lo a l'IBI no és just. És totalment injust. Jo crec que si això s'ha beneficiat potencialment tots, jo crec que ens hem de... hauríem de contribuir tots a aquest.
Sí, perquè els que...
aquest. Perquè hi ha molta gent gran que tenen una casa i que no fan servir el transport públic. I amb ells, en canvi, ens trobarem amb molta gent gran que li augmentaran l'IBI i els generem més pobresa. Això, no, això és injust d'entrada. Que s'ha de pagar, diuen que s'ha de pagar, jo no veig per què s'ha de pagar, perquè si augmenta més la freqüència de gent que utilitza el transport públic, jo crec que els diners també han de sortir. Per tant, a mi que m'ho expliquin, aquests diners, per què els ha de pagar la, a través de l'IBI?
La, si no s'ha de dir a través de l'IBI, s'ha de a través d'un altre import.
És a través del cadastre, no té, no té a veure amb l'IBI, sinó més amb el cadastre.
Bueno, però jo crec que hauríem de pensar altres maneres no, de repercutir-ho.
El cadastre és un sistema registral, no, no és un impost.
No, no,
és que l'impost
es calcula a partir del... És un impost nou, no és que es afegeixi...
Però no s'ha explicat encara?
És que encara, jo crec que encara no, no ha quedat clar perquè el conflicte està al voltant de la base de càlcul d'aquest impost, que segons tant el govern anterior com el govern actual no estan d'acord amb com es calcula aquest tribut i quan hauria de pagar cada ciutadà. En qualsevol cas, hi ha hagut un cert canvi d'actitud per el que fa el govern. L'anterior volia presentar un contenciós administratiu i aquest govern opta més per buscar una via d'acord per trobar un canvi en el càlcul, però que en qualsevol cas el tribut metropolità segurament s'haurà de pagar gairebé segur, no crec que es pugui evitar.
El que no s'ha explicat és per què aquest tribut i què finançarà aquest tribut. Això és el que no s'ha explicat i això és el que caldria explicar. Quan es posa un tribut nou, cal fer una mica de pedagogia per explicar per què cal, diguéssim, posar el tribut nou. No?
Bàsicament per pagar el que no, el que costa els ferrocarrils, que amb el bitllet no es paga el cost d'això, llavors Albert, hauràs Albert, de pagar l'empresa aquesta.
Albert, però això és com la vinyeta de l'autopista.
No, ja ho
perquè
sé.
Has de pagar la vinyeta de l'autopista si tu no tens cotxe.
Sí.
A veure.
Ah, és que perquè ha de pagar una senyora que té una casa de tota la vida, que ja s'està acabant la seva vida, que ja li costa pagar el nou sistema de tren.
El problema d'això és, jo des del meu punt de vista, sóc un gran defensor del transport públic i aquestes
coses, clar,
crec que al final els beneficis indirectes de que la gent faci servir més el transport públic també el reben les persones que no el fan servir.
Clar. No, però jo el que t'he dit, si potenciem el transport públic i tothom fent servir el transport públic ha de ser autofinanciable. I si no, per això hi ha les polítiques generals d'un país per potenciar el transport públic. Però ja entra dintre del pressupost general. Però no cal que incideixis a una població i a unes persones i a través de l'IBI. No ho sé.
No, el que passa és que jo diria que els impostos és una cosa en la qual doncs, nosaltres hi hem de creure, no?
No,
en principi.
Tothom
hem de creure que els impostos serveixen per pagar coses públicament. Que,
com aquesta,
doncs,
per això.
Per tant, existeixen. Llavors, és el que diu el Domènec, vull dir, cap on van aquests diners, no?
Clar.
Vull dir, sufragant, anem a dir, doncs, empreses privades que, evidentment, no, vull dir, per temes públics, vull dir, buscar alguna fórmula perquè això s'entengui bé, no?
Clar.
Perquè, clar, és que si no, llavors dona la sensació de que estem pagant coses. I jo moltes vegades dic que la gent que va amb transport públic, sobretot l'àrea metropolitana, hauria de ser gratuït. Gratuït vol dir que tu paguis i la gent que porta el cotxe pagui també un impost del cotxe, però a més perquè ell pugui anar amb cotxe, doncs has de pagar també una part del servei públic que li està fent el favor d'anar amb servei públic. Per tant, perquè no ho fem a través de l'impost del cotxe.
Clar, Albert, però hi ha llocs on el transport públic no hi arriba. És a dir, això es podria aplicar el dia que el transport públic arribi a tot arreu.
No, però vull dir, és evident, però s'ha de buscar alguna fórmula, perquè clar, el transport públic segur que no arribaran a tot arreu i a la porta de casa. Mai. Sempre tindràs que agafar...
Però de la porta de casa, mitja hora en cotxe...
Mitja de la casa, sí.
És diferent tenir mitja hora en cotxe o dues hores en transport públic. Clar, el dia que tinguem unes rodalies que funcionin, els ferrocarrils funcionen perfectament, però
tenim
dues som
hores...
una població amb ferrocarrils. Si fóssim una població amb Renfe, m'agradaria saber que tenim Renfe, totalment, però...
Bé, és un dia.
És un dia, exacte. Gran part de la gent utilitza el ferrocarril per anar cap a Barcelona, etc. Veuríem quina quantitat de santcuatencs utilitzaria el transport públic.
I si realment no estaríem parlant de com de malament van els trens.
Clar,
cada dia a la
i
tertúlia.
I estaríem parlant cada dia a la tertúlia de tenim aquest problema amb Rodalies, no, els trens no funcionen,
però què és
no passen
més important,
a l'hora.
Les dues hores que vas amb, amb transport públic o l'hora que tens amb cotxe, que també doncs, és una hora per arribar al lloc en concret perquè hi ha una saturació de gent i el mig ambient. És un tema de cultura, o sigui, el tema de les presses, la immediatesa i les presses ens fan que la cultura d'agafar el transport públic no l'agafem. Però ostres, que són dues hores, dues hores, què passa?
Però és molt diferent.
És que vull dir, eh? Vull dir, no.
És molt diferent que tu sàpigues que tens un trajecte de dues hores, d'acord? Perquè saps que el tren et passarà a l'hora que diuen que passarà el tren, que el trajecte durarà la durada que diuen que durarà, que quan estàs davant d'un sistema de transport, una, que és notícia el dia que va bé, dues, que és notícia el dia que no hi ha alguna avaria, clar, això és molt diferent.
Sí, sí, sí.
No, però la major part, diguéssim, de polígons industrials que hi ha dintre l'àrea metropolitana no tenen servei públic.
Sí, sí.
I, per tant, si ha de poder arribar la gent que hi treballa, hi ha de poder arribar d'una forma o d'altra. I l'única fórmula que hi ha és arribar-hi amb cotxe propi.
I amb aquest, autobús, bueno, amb autobús. Bé, si
No, perdona, t'estic dient que no hi ha transport públic.
Domènec,
aquest és el gran problema.
Hem encetat un tema que jo crec que no tenim temps de tancar en 40 segons que ens queden. Montse
Quant
Moral,
temps que feia que no parlàvem de transport públic?
Montse Moral, Alba Roda, Domènec Miquel, Marina Romero, encantats de tenir-vos aquesta temporada a la tertúlia dels dijous. Tindrem temps de parlar de transport públic i de tot el que vulgueu durant tota la temporada. Nosaltres marxem ara a les notícies, tornem després amb Xavier Bosch i paraules que tu entendràs.
Gràcies. Bueno, escolta, que...